91.3 Ripollet Ràdio.
Info amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
La verdad es que desde aquí vuelvo una vez más a invitarles a la fiesta del barrio Maragall, porque es que este año hay cosas dignas de ver.
Aquesta nit es dona el tret de sortida a les festes del barri de Maragall, una nova mostra del treball entre entitats i l'esforç de les associacions de veïns. En parlarem amb Cayetano Molina i José Luis Suárez, president i sotspresident de l'entitat. Repassem ara la resta de notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars. Avui comencen les activitats del 20è aniversari del Setrill. En parlarem amb el seu president, Jaume Pujol. També s'han fet públiques les bases del certamen de curs. Ho comentarem amb el regidor de Joventut. La plataforma d'afectats per les preferents grava un vídeo de protesta. Serà avui a les 5 de la tarda al centre parroquial. Govern i oposició intercanvien acusacions respecte a la construcció del nou institut. El Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental publica la primera edició d'un catàleg online on es fa difusió de l'oferta immobiliària que està disponible als polígons industrials de la comarca. Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt final a l'info d'avui divendres 24 de maig de 2013. Comencem. El passat dimarts 21 de maig, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i la primera tinent d'alcalde, Rosa Martín, van participar a l'acte de constitució de l'associació Àmbit B30 que es va celebrar a la seu del Laboratori de Llum del Sincrotró Alba.
L'Ajuntament de Ripollet, en sessió plenària del passat 20 de desembre de 2012, va aprovar el conveni que regula la seva adhesió a aquest organisme, que té per objectiu sumar esforços per convertir-se en un dels principals pols industrials del sud d'Europa. Per a l'alcalde, és prioritari que Ripollet estigui en aquesta associació per poder participar en les sinergies que es crearan per potenciar la comarca i que es converteixi en un referent per atraure les indústries relacionades amb les noves tecnologies i així es continuï treballant per fomentar l'ocupació.
El Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental ha publicat la primera edició d'un catàleg online on es fa difusió de l'oferta immobiliària que està disponible als polígons industrials de la comarca. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de fomentar l'ocupació dels espais industrials i terciaris existents als polígons a través de la localització d'empreses.
El catàleg, que tindrà una periodicitat trimestral en entorn web, ofereix un total de 753 ofertes ubicades a 17 municipis de la comarca, gairebé una vintena a Ripollet en règim de venda o lloguer. La informació s'ha recollit amb la col·laboració d'immobiliàries de la comarca i del portal empresarial especialitzat Interempreses. Es pot consultar tota la informació a copevo.cat.
Les empreses i persones interessades en conèixer l'oferta disponible a un polígon poden consultar el catàleg, on hi trobaran una primera informació bàsica com ara el règim de venda o lloguer, els metres, el preu i una breu descripció.
Per a cadascuna de les ofertes es disposa de l'empresa immobiliària de contacte per tal de sol·licitar més informació. La finalitat és que la demanda existent tingui més facilitat per accedir a l'oferta disponible i a les empreses que les gestionen. Les empreses que han col·laborat en aquesta primera edició són CPO Vallès, Forcadell, Gestim Mòbil, Naus Immobiliària, Finques Massacs i Finques Puigfel i el portal Interempreses, que ha facilitat ofertes d'11 empreses més, la gran majoria de fora de la comarca. Properament es preveu la millora dels continguts del portal amb l'actualització de l'inventari, informació bàsica de cadascun d'ells i la incorporació de nous apartats com el cens d'empreses.
En una nota de premsa, el grup del COP Compromís per Ripollet ha instat el govern municipal, format per PSC i CiU, a pronunciar-se sobre la construcció del quart institut de Ripollet i demana fermesa i unitat en la reivindicació d'aquest equipament.
És per això que el grup de l'oposició demana al govern municipal establir un calendari de reunions amb la Generalitat on hi participin obertament els representants de les famílies, ensenyants, Consell Escolar Municipal i Ajuntament.
Per la seva banda, la regidoria d'Educació ha contestat que ja s'estan fent les passes necessàries per reivindicar-lo.
També ha afirmat que ja està programada una reunió entre el govern, acompanyat de membres de la comunitat educativa i responsables de la delegació d'ensenyament per parlar d'aquest assumpte i de com afectarà la planificació dels propers cursos la sol·licitud d'una línia d'ESO a una de les escoles concertades del municipi.
Amb l'objectiu de millorar en tot el possible els serveis i el treball vers els ciutadans de la vila, l'agrupació local del PSC ha programat un nou cicle de trobades del Digue'ns la teva. Les trobades es faran el 28 de maig amb les entitats d'àmbit social i econòmic i el dia 29 amb les associacions culturals i esportives.
D'altra banda, el dia 8 de juny es farà una trobada oberta amb tota la ciutadania, on també participarà la diputada al Parlament de Catalunya, Eva Granados. Totes les sessions es faran al Centre Cultural. A finals de l'any 2010 i principis de 2011, des del PSC de Ripollet es va endegar la campanya Digue'ns la teva per tal de conèixer quines eren les propostes de les entitats locals i incorporar algunes d'aquestes al programa electoral del PSC per a les eleccions municipals. Segons afirma la primera secretària de l'agrupació local, Rosa Maria Martín, dos anys després volen retrobar-se de nou amb les entitats del municipi i amb els veïns i veïnes.
D'altra banda, el passat 18 i 19 de maig es va celebrar a Sabadell l'Escola de Formació de la Federació Socialista del Vallès Occidental Sud.
Entre d'altres, hi van participar com a ponents Carme Chacón, Jaume Collboni i Miquel Iceta. Membres de l'agrupació local de Ripollet també van ser a la trobada.
El passat dimecres 15 de maig, membres de l'agrupació local del Partit Popular va fer una visita al Parlament de Catalunya.
L'escala d'honor, la sala dels passos perduts, l'hemicicle i la sala de premsa van ser els llocs que van poder conèixer. La visita va coincidir amb una jornada de comissions parlamentàries, així que els populars van viure en directe l'activitat del Parlament.
La plataforma d'estafats per les participacions preferents de Ripollet està preparant una nova acció de protesta. Es tracta de la gravació d'un vídeo on s'explica en clau d'humor els sentiments de la gent afectada per aquesta estafa.
La gravació es realitzarà avui a les 5 de la tarda al centre parroquial. Els protagonistes del vídeo seran els actors del quadre escènic del Casal d'Avis, però la plataforma vol que les butaques del teatre estiguin plenes durant la gravació, ja que simularà la gravació d'una obra de teatre. Per aquesta raó, la plataforma ha fet una convocatòria a totes les persones afectades en un moment o altre per l'estafa de les participacions assistir com a públic a la gravació.
Un total de 24 alumnes de batxillerat de Montcada i Reixac, Ripollet i Santa Perpètua de la Moguda van rebre ahir dijous un reconeixement pel seu treball de recerca durant l'acte que va tenir lloc a l'Auditori Municipal de Montcada i Reixac. La presentació dels treballs guardonats l'organitza el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental amb el suport dels ajuntaments dels municipis d'on són els alumnes.
L'acte el va presidir l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, acompanyada de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García, i del director territorial de Serveis Educatius a la comarca, Lluís Baulet. Cada estudiant reconegut va rebre un diploma, un taló per bescanviar-lo per material escolar i un obsequi per part del consistori montcadenc, que van rebre de mans dels alcaldes i alcaldesses i de les regidores d'Educació, Anna Ribas, Maria del Mar Viera i Neus Garcia. Els cinemes al Punt de Cerdanyola han col·laborat també amb 10 entrades de cinema per als alumnes premiats de Ripollet dels 3 instituts públics del municipi.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El passat dimarts, la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet va organitzar una xerrada sota el títol Els segons compten. L'objectiu de la conferència era conscienciar la població de la importància de la rapidesa de reacció davant una persona que pot estar patint un infart.
El doctor Ander Regueiro, cardiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, va ser l'encarregat de fer aquesta conferència. Minuts abans de començar, ens explicava als micròfons de Ripollet Ràdio quins són els principals símptomes que ens poden fer pensar que estem patint un infart.
Pues el símptoma principal en un infarto de corazón, un infarto de miocardio, es el dolor en el pecho. El dolor en el pecho, la gente cuando tiene un infarto lo suele describir como una opresión en el pecho que se suele ir hacia el cuello o hacia el brazo izquierdo. Este es el síntoma típico y el que la gente tiene que estar muy alerta para poderlo reconocer y actuar rápido. Sin embargo, también es importante decir que aproximadamente el 50% de las mujeres cuando tienen un infarto no presentan el síntoma típico. Entonces también tienen que estar alertas a otro tipo de síntomas, por ejemplo, las palpitaciones, la sudoración, la falta de aire o el malestar general.
El doctor Regueiro també alertava dels comportaments de risc.
Hay una cosa que se llama factores de riesgo, que son los que nos ayudan a los médicos a identificar personas que pueden ser más propensas a tener un infarto. Y como bien decías, hay unos factores de riesgo que no son modificables. Por ejemplo, la edad. Una persona, conforme va cumpliendo años, pues tiene mayor riesgo de tener un infarto. Sin embargo, hay otros factores de riesgo que, a pesar de que no se pueden quitar, se pueden controlar. Uno de ellos es la hipertensión, otro es la diabetes, otro el colesterol alto, y hay otros que son pues un poco más fáciles de controlar porque se pueden evitar por completo, por ejemplo el tabaquismo o el sedentarismo.
Els segons compten és una campanya d'àmbit europeu i que des de fa un any es porta a terme als hospitals i centres d'atenció primària de Catalunya. Així mateix, 19 municipis de la comarca del Vallès Occidental i més de 300 ajuntaments de Catalunya col·laboren des del desembre en la difusió del missatge "Si tens dolor al pit, truca al 112 per millorar els temps de resposta dels ciutadans davant els símptomes d'infart.
Aquesta setmana han finalitzat les activitats del Dia Mundial de la Fibromiàlgia organitzades des de l'Associació Local de Persones que Pateixen aquesta malaltia. La darrera trobada va ser dimecres amb una sessió de ball amb un DJ.
Maria José Galera, presidenta de l'Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica, ha valorat molt positivament tot el cicle d'activitats.
Hombre, no, yo personalmente me lo he pasado muy bien y las compañeras que han venido también. Como siempre viene la gente que puede, se acuerda o lo que avisamos y la que quieren. No se ha llenado. Però bueno, la gent ha venit i li ha gustat.
De nou, l'activitat de Rio Abierto va ser la que més participació va tenir, omplint les dues sessions que es van programar.
El 91.3 Info.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
15 anys de Ràdio Ripollet. 15 anys de Ripollet Ràdio. 30 anys de ràdio local i municipal. Dos temps diferents, un sol objectiu: fer ràdio professional de poble i per al poble. Tots els professionals i col·laboradors perseguirem amb aquesta celebració un nou i temptador objectiu: que estimis la ràdio. Ripollet Ràdio. Enamora't de la ràdio.
Esteu escoltant Info.
Aquesta nit comencen les activitats del 20è aniversari del Setril. L'associació gastronòmica local vol celebrar aquest aniversari amb tot el municipi i per això ha organitzat un bon nombre d'activitats. Per parlar-ne tenim amb nosaltres el seu president, Jaume Pujol. Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, moltíssimes gràcies per venir, perquè t'hem segrestat de l'organització dels actes, crec, no?
Sí, perquè ara mateix estàvem allà intentant muntar les carpes i tot això, hem anat a fer una entrega a Càritas i tal, i llavors pues, bueno, tu m'havies dit que vingués i primer havia sigut tu.
Doncs moltíssimes gràcies. Explica'ns una miqueta quin programa teniu previst per aquest cap de setmana.
Va, doncs començarem, si no passa res, a les 8. Suposo que començarà un plat senzill, perquè hi haurà un grup d'actuació de flamenco. Actuarà sobre les, entre les 9 del vespre o així ja, i ja començarem a donar menjar. O sigui, hi haurà pinxos, hi haurà entrepans de botifarra, xistorra, frankfurt, bacon. També hi haurà, si fa i acompanya el temps, hi haurà gelats pels nens. I bueno, a part de la cervesa, també hi haurà Fanta, Coca-Cola i tinto de verano.
Demà començaran, bueno, demà hi haurà més actuacions.
Demà hi haurà més actuacions. Al dematí s'espera que arribin uns companys d'un amic nostre del Sadrí, que és d'un grup de motos, que són, vindran unes 10 persones, així crec que vindran a esmorzar, i es posaran les seves motos. Després, ja al dematí, simplement tindrem música ambiental i els grups musicals començaran a partir de les 7 de la tarda, que són Mr. Bubbles, i després vindran uns nois de Sant Cugat, que exactament el grup no te'l puc dir perquè ha sigut última hora, perquè se'ns va esborrar un. Llavors, durant el dissabte, el plat fort serà una fideuà que farem, a part de tot això, i doncs, es faran més activitats, vull dir, per a la gent que vingui. Llavors, si passem al diumenge, ja hi ha un plat una mica més fort, també una trobada de motos Harleys aquí al Baricentro, que és a nivell nacional, i llavors algunes d'aquestes persones que per el contacte també vindran a esmorzar i també exposaran les seves motos, no? Llavors, sobre les 11, hi ha un grup d'actors de Barcelona que serà com una preestrena de l'obra de teatre aquesta de Los Miserables, que faran una petita interpretació. I tot seguit després vindran les Habaneres a les 12, amb el grup Espingari. I aquí està el plat fort, que ha fet ja llavors la paella popular per tot el poble, un preu molt econòmic de 2,50 €.
Paella per tot el poble, per quants estem parlant que podreu fer?
Podem donar servei perfectament, perquè clar, no ens podem passar tampoc, perquè hem de controlar l'aforament, per 800 persones.
Déu-n'hi-do. És la paella més gran que heu fet? O ja l'heu fet alguna altra vegada?
Hem fet una de 1.000 quan vam anar a Caniles, perquè amb el poble que estem agermanat, però aquí vam fer una per una trobada de gegants a Barberà que va ser per 1.000. Però era una grossa, allò va ser un repte. Aquesta vegada l'hem repartit en 4 paelles a 250. Llavors, a mesura que es va fent una, anirem fent l'altra.
I així sempre, arròs calentet per
arròs tothom. Arròs calentet, perfecte.
Els tiquets i tot això, allà mateix, a la,
sí,
als estants.
Sí, ja els estem venent i a partir d'avui ja els podreu anar comprant. I clar, l'únic que tindreu que... doncs el que nosaltres ensenyem una mica més és el consum de la beguda, perquè ja veieu que 2,5 euros i és una paella superbona. L'hem fet per gent gran, pels petits, gent celíaca, vull dir, hem intentat que tothom es pugui gaudir de les paelles que fem nosaltres.
Mm-hmm. 20 anys són molts anys. Ja sou, ja sou una senyora entitat. Explica'm una miqueta com ha sigut la història de l'entitat en aquests anys.
Bé, la història, jo no vaig començar, però estic molt content de que m'hagin introduït en aquest grup per mitjà de Josep Miquel. Pues va ser senzill, simplement, a l'Andreu Navarro, que va ser el fundador. Crec recordar que va portar unes ostres al Delta, no? Diu, ostres, unes ostres, valga la redundància, doncs, soles no valen res. I va trucar, no sé, Josep Miguel, un dels que van inaugurar el Satri, i diu, escolta, tinc això, digue, ho té, cava fresc, el que sigui, diu, ostres, però jo tinc una botella que tinc per allà raconada i tal, però va, la posem amb gel i ja està. I, bueno, van gaudir d'un bon àpat amb les ostres. I un va dir, diu, crec que va ser el Cayetano, que també és un noi que està aquí al poble fent activitats, que està al grup de Ripollets, Història i Imatge, crec, i per què no fem una societat gastronòmica i tal? Bueno, van començar aquestes quatre persones així, simplement. I així van començar amb quatre persones simples i ara podem gaudir de 27 companys amb molt bona harmonia i sempre disfrutant menjant, clar.
Quin és el funcionament habitual de la vostra entitat a nivell intern? Us trobeu al local, feu un sopar setmanal, mensual?
Exacte. Ens trobem cada 15 dies, llavors hi ha un calendari, llavors fa, cada trimestre es fa el calendari. Llavors hi ha una persona que s'encarrega del primer plat, una altra del segon i una altra de les postres. Si, per exemple, aquell divendres, escolta'm, jo no, perquè me'n vaig amb la gent o no estic cada setmana aquí, doncs, escolta'm, fas tu aquest plat, pum, i ja està. Així és com va habitualment, eh? Llavors nosaltres paguem una quota mensual molt justeta i anem tirant endavant així.
Hem de dir que només sou homes.
Sí.
Això és voluntat, o sigui, és volgut o s'ha encartat així i ja us va bé?
S'ha encartat així, ens va bé i es va dir un començament. Però les dones diuen, no, millor que ho feu vosaltres perquè si hi ha un altre sexe pel mig, potser, vull dir, es desviarà la intenció. D'aquesta manera, va, no és que vagi superbé, perquè us organitzeu millor les dones, però per tindre el tema content a casa, doncs fem dos sopars a l'any exclusivament per elles. Val? I llavors doncs fem el sopar per Nadal i un sopar ara a l'estiu per acabar la cloenda, més o menys, de les activitats.
Mm-hmm. Parla'm una miqueta de la figura de l'Andreu Navarro.
L'Andreu Navarro, bueno, jo, ostres, tinc molt bons records, era un home super divertit, molt còmic, va participar en tots els carnavals, que va ser que jo vaig introduir també amb el Satri, que van començar a fer les rues de carnaval, i bueno, era un home super carismàtic, no sé si vosaltres teniu alguna d'història, i participava a Bar de Satri, va començar a fer els cursos de cuina, va ser quan es va inaugurar el Centre Cultural, ell va ser tot el promotor i nosaltres vam començar introduint-nos allà en el poble amb la festa que es va fer d'inauguració del Centre Cultural. Això no sé, va ser l'any 92, no me'n recordo, o 3, no sé com va ser això. I ell sempre estava de bon humor. Vull dir, era un home superactiu, va començar a tindre problemes amb el genoll, no tenia mobilitat bastant complicada i reduïda. Bueno, o sigui, no puc fer això, ho faré una altra cosa. I va començar a treballar amb el Casal de Cuba, des d'aquí Catalunya i tal, i bueno, sempre estava intentant que hi havien menjars, aliments, coses de farmaciola, i feia això. I quan deia, nois, vinga, que avui toca a Sardell, que sigui, quan venia de Cuba ens portava unes caixes de puros habano, que cosa que aquesta cosa l'hem eliminat. Vull dir, perquè ara ja últimament a l'entitat no fumem, hem de sortir fora. És una cosa que hem imposat, m'assembla molt bé, i llavors, pues, abans sí que gaudíem d'aquestes coses. I ell sempre era un impulsor, i va agafar el relleu el Ramon Costa. I ell va posar malalt, per desgràcia, i es va deixar, no? Però ell va ser... Jo me'n recordo encara quan vam posar el primer puesto al carrer del Sol, que fent el forat perquè comuniqués la cuina al menjador, ja maltrat, que ni s'aguantava, i empenyia allà. Vull dir, Vull dir, sempre fins a l'últim moment es va empènyer tots.
Hem de dir que les societats gastronòmiques, poder aquí a Catalunya no són massa, però hi ha altres comunitats, com per exemple el País Basc, que són autèntiques institucions.
Sí, sí, sí. Home, nosaltres no és una institució com aquesta, també hi ha gent que té la seva gerra particular per prendre la cervesa, però és més light, vull dir, per exemple, si ara, per exemple, som 27 companys, amics, que disfrutem del menjar i tot això, vull dir, que sàpiguen cuinar excel·lentament, pot ser un que treballi molt bé el peix, un altre que treballi molt bé, per exemple, les paelles, un altre que faci molt bé la fideuà, i hi ha dos o tres que fan, per exemple, molts plats de degustació, però clar, això és molt laboriós. Llavors, és més tirant a... Ens anem refinant una mica més. Jo tinc que dir que no sóc dels bons cuiners, però sí, perquè jo vaig començar a fer peus de porc en Sant Faina, i me recordo que va ser l'Andreu que em va dir, tu seràs un dels primers que vas d'entrar al setell i fotrem fora, dic, perquè això està fatal. I llavors, pues, clar, jo he anat millorant molt amb aquest aspecte. I llavors pues, fem plats d'així que llavors van bé per casa.
Què creus tu que té de màgic la cuina? Perquè en pocs anys, relativament, s'ha transformat en una cosa que és alhora tan habitual, perquè evidentment tothom ha de cuinar cada dia a casa seva, i alhora hagi agafat tant prestigi.
Bueno, jo suposo una cosa molt important és mitjans de comunicació, com estem fent ara. No, perquè clar, a més surten per la tele tots aquests que presentadors, que fem aquest pla, fem l'altre, i vull dir, inclús s'animen els homes i... s'animen les dones de casa. Però ara sí, és això com per exemple que deu haver passat com el fer footing, que la gent fa més esport perquè és bo per la salut, igual, i la gent diu, ostres, doncs cuina, si tu cuines això saps què és sa, per exemple, perquè ho fas tu. I si durant la setmana, clar, com que anem ràpids tots per treballar, malauradament es fan coses no molt sanes. Però bueno, ja s'intenta fer posar més verdura, posar més cuina mediterrània, perquè no agafem tants greixos, almenys.
Doncs, Jaume, aprofita i convida tothom que ens estigui escoltant a que participi en algun moment d'aquest cap de setmana per la festa.
A totes les persones de Ripollet que ens estimeu tant i ens heu conegut amb els actes que hem fet, us convidem ja a partir d'avui, a les 8 de la tarda, ja començarem a donar-vos a menjar i beure, i sobretot amb ambient musical. Seguim amb el dissabte i el diumenge. Sobretot, penseu que compartireu un bon ambient i un bon àpat amb una gent que només disfruta pues, cuinant.
Doncs ens hi veurem, perquè Ripollet Ràdio participa també de la festa amb alguns dels nostres col·laboradors que estaran durant els 3 dies amenitzant amb una miqueta de música, sí. O sigui que ens hi veurem.
Ja
Jaume, de nou, moltíssimes gràcies per haver vingut, que t'hem agafat ves, que has de seguir organitzant i preparant coses.
Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer.
Doncs fins una altra, gràcies.
Bon dia, adéu-siau.
Info, edita i presenta Franzina Ricard.
Un cop finalitzat el termini de presentació del concurs de cartells de Festa Major 2013, la comissió ha seleccionat 3 propostes per tal que la gent voti a la web municipal ripollet.cat quina és l'opció que més els agrada. L'opció que més vots rebi serà la imatge de la Festa Major, que se celebrarà del 23 al 26 d'agost. Cada proposta consta de 2 cartells, el de la Festa Major i el de l'Espai Jove Gibralleta.
La votació es podrà fer a través del web fins al proper dimarts 28 de maig a les 7 de la tarda. El veredicte es farà públic el dia 29 a 8:15 al Centre Cultural, moment en què s'obrirà el sobre que conté les dades de la persona guanyadora. El premi està dotat amb 600 euros i enguany s'han presentat un total de 9 propostes.
La Regidoria de Comunicació i la Regidoria de Joventut i Ciutadania han convocat per 5ª vegada el certamen musical per a grups locals de Ripollet. Aquesta activitat té com a objectiu la promoció de grups de música novells del municipi de Ripollet i està encabida dins les activitats de la programació de la Festa Major i de la Festa de la Gibralleta, que se celebra els dies 23, 24, 25 i 26 d'agost.
Podran participar en aquest certamen els joves en formacions musicals amb membres majoritàriament de Ripollet. El termini de presentació de maquetes finalitza el proper 21 de juny i s'han d'entregar al registre de l'Ajuntament al carrer de Balmes número 2. El grup seleccionat en primer lloc serà l'encarregat de tocar com a taloner del grup del concert de dissabte 24 d'agost a la Festa de la Gibralleta. Els altres 3 grups seran els encarregats de la realització d'un concert el diumenge 25 a l'escenari habilitat al Parc dels Pinatons. Tots els grups seleccionats comptaran amb un premi metàl·lic de 300 euros. Aquesta activitat està encabida dins el 3er Pla Local de Joventut Ripollet 2012-2015.
Avui divendres comencen les activitats de la 22a edició de les festes del barri de Maragall, unes festes molt esperades al nostre municipi, doncs perquè sempre hi ha moltíssima afluència de gent per visitar-les i per gaudir-ne. I avui tenim amb nosaltres a 2 membres de l'Associació de Veïns, el Cayetano Molina i el José Luis Suárez. Molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Bona tarda.
Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Info per parlar de les vostres festes. Bueno, explícame un poquito, ¿cómo lo lleváis?
Bueno, de momento un poco nervioso, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Al principio un poco nervioso hasta que no empieza el lío, pues está uno nervioso a ver qué pasará, a ver el tiempo, a ver si todo sale como queremos. Siempre está la incertidumbre y el nerviosismo, esto es normal. Pero bueno, ya estamos acostumbrados. Como ya son 22 años, ya estamos acostumbrados.
Ya es una de nuestras fiestas más decana, diría.
Casi ya es tradicional, sí, es tradicional.
Bueno, hablemos un poquito del programa de actividades. Empezamos hoy viernes a las 9 de la noche. Explícanos un poquito qué va a haber.
Bueno, hoy es una tarde-noche, pensamos que entretenida, ¿no? Es muy entretenida porque tenemos la suerte de que colabora mucho con nosotros la Careta. Entonces, hacemos monólogo, acrobacias con fuego, que esto es una sorpresa, no sabemos lo que será, pero es muy bonito, nos han comentado. Hay la mujer barbuda, en fin, atracciones que son, en principio, muy entretenidas. Esto va a cargo de Vanesita, la del Tigre, que además ya es una colaboradora casi habitual nuestra, llevamos 2 años que participa con nosotros y estamos encantados. Prueba de ello es que lo vamos repitiendo la invitación a que venga. Y bueno, esperamos que el tiempo nos acompañe. Lo que no hace falta es que el tiempo nos acompañe. Por lo demás, lo tenemos todo previsto. Uh-huh. Sí, sí.
Nos habláis, por ejemplo, de esta actuación. ¿Hay alguna novedad destacada de respecto a otras ediciones?
Sí, sí la hay. El tema, por ejemplo, el tema del sábado a la mañana, pues a las 10:45, pues empezamos con una tamborada que vienen a colaborar los Centros Aragonés de Ripollet y Sarañola, y la verdad que bueno, creemos que es una novedad de una cercavila, pero dentro del parque, con un ruido muy especial, que son los tambores y los bombos, ¿no? Luego también este año hemos recuperado otra vez una cosa muy arraigada relacionada con nuestra asociación de vecinos, que era la participación del gimnasio, ¿no? Y en este caso, desde aquí, pues le doy las gracias por la colaboración también al gimnasio Gali, porque vendrán a hacer una exhibición de danza acrobática, un grupo que tienen ellos, ¿no? Uh-huh. Y luego en la tarde-noche, ya a las 7:30 del sábado, tenemos una actuación también, digamos, la segunda estrella, por decirlo así, que tenemos deslumbrante este sábado, ¿no? Porque primero tenemos lo que tenemos arreglado, que es la misa rociera, pero la segunda estrella fuerte es que viene un conjunto de rumba alborada. Y es algo bastante parecido, no llegar, para que la gente lo entienda un poquito, al barrio, pero sin llegar al barrio. El barrio solo hay uno, ¿eh? Uh-huh. Y la verdad es que vienen siete artistas y debido a ello también hemos tenido que hacer un esfuerzo desde la asociación de vecinos y contratar equipo de sonido y técnico. Uh-huh. Por la exigencia de también de las actuaciones que hemos contratado este año.
Uh-huh. Aparte de las contrataciones, como siempre, entidades que ayudan a entidades para poder hacer las fiestas aún más grandes. Sin la colaboración entre vosotros, entre asociaciones de vecinos, entidades culturales, no sería posible.
Claro, claro, esto está muy claro, ¿no? Lógicamente hay actuaciones que se han de pagar, ¿no? Hay actuaciones que se han de pagar, esto es imprescindible, pero tenemos una asociación también que es Cansan Feliu, de Barberá, de Badía, y también hacen una actuación fabulosa, ¿no? También colaboran mucho con nosotros el sábado en la tarde, también hacen exhibiciones de baile de salón y sevillana. Uh-huh. Tenemos también ya una cosa que ya casi la damos por hecho, porque ya es como nuestro, el cuadro andaluz de Ripollet. Esto ya a veces no le damos la importancia que realmente tiene, porque ya como lo consideramos nuestro, pues ya, pero vamos, es también una colaboración desinteresada, estamos súper orgullosos de ellos y también viene el cuadro andaluz, este imprescindible, ¿no? O sea, no, no podemos.
Uh-huh. Y la participación de Alegrías del Sur, que ya son
claro,
vecinos.
Claro, y Alegría del Sur, fíjate, la sede social tenemos en el centro cívico, estamos juntos, ¿no? Esto también, claro, Alegría del Sur en la misa rociera, pues también también colabora.
Decir que el sábado las actividades empezarán sobre las 10 de la mañana, con cosas para críos,
sí,
la chocolatada...
chocolatada a las 10, pero antes le vamos a dar un do de cabeza a los vecinos.
Con los tambores.
Con los tambores. Esto lo vamos a despertar, vamos a armar jaleo, porque además, en palabra agradable, como que son maños, ¿sabes? Le dan fuerte a los tambores. Quiero decir que le dan fuerte a los tambores. Esto se hacen sentir. Y entonces empezaremos con eso. Y luego la chocolatada y a partir de ahí ya empieza todo.
Espero que no vayan a faltar las sardinas este año.
No.
Ah.
No, vamos a ver, es que hay unas cosas que son imprescindibles. Ah. La chocolatada del sábado. Lo que pasa es que la sardinada pues la hacemos el domingo.
El domingo.
La sardinada del domingo. Pero, eso... A ver, es que... No sé, si no hacemos la chocolatada y no hacemos la misa y no hacemos la sardinada, es como si tenemos una campanilla que no tiene el badajo. Pues no vale para nada, ¿no? Entonces la sardinada es imprescindible. Será sobre las 11:30, 12:30, a las 12. Al rayo de las 12 será la sardinada del domingo.
¿Qué más tendremos el domingo por la mañana antes de la sardinada?
El domingo, pues sí, antes de la sardinada tenemos la actuación de la careta. Para los niños habrá payasada, también actuará también la Vanessa. Luego la sardinada y luego como fin de fiesta, ya nos vamos casi, bueno, al mediodía, pues tenemos también la actuación que lo hemos hecho repetir, porque es que el año pasado fue un cantaor, Tony Torres. El año pasado fue un éxito rotundo. Además, fíjate que cuando terminó la actuación, pues la gente, otra, y cantó como 8 o 10 canciones después de haber acabado su repertorio, cantó sobre 8 o 10 canciones más, porque... Y el hombre se bajó del escenario y no lo dejaban. Pues yo no sé, parecía la época de los Beatles. La gente lo besaba, lo abrazaba, tal. Y entonces, ante el éxito del año pasado, nos lo han pedido y lo hemos contratado este año también. Y viene.
¿Cómo se lo monta una asociación de vecinos para poder organizar este pedazo de fiesta?
Imagínatelo. Imagínatelo. Porque es que... No, mira, ¿sabes lo que pasa? Que al ser una asociación de vecinos y ya los compañeros estamos muy, muy unidos, llevan muchos años juntos y tal, con mucho cabreo, entre comillas. Pero cuando yo me cabreo, pues José Luis me alegra, y cuando se cabrea él, pues alegro yo, cuando otro compañero, y así, pero bueno, con trabajo, con cabreo, pero con mucha ilusión. Y cuando tenemos los problemas, pues uno a otro nos consolamos y tratamos de solucionarlo, pero esto se hace con ilusión, porque si no tuviéramos... la ilusión y además el empuje que nos damos unos compañeros a otros, porque este empuje nos lo damos unos a otros. Y a poco que haya un vecino que te diga, oye, cuando han visto el programa mismo este año, oye, este año habéis puesto el listón muy alto, pues ya está, ya te da ánimo para el año que viene empezar a trabajar ya para el año que viene.
José Luis, no hace falta hacer mucha publicidad porque la gente de Ripollet ya espera las festas del barrio de Maragall, pero anima a la gente que nos escucha para que se venga este fin de semana, aunque sea un ratito.
Pues la verdad es que desde aquí vuelvo una vez más a invitarles a la fiesta del barrio Maragall, porque es que este año hay cosas dignas de ver, dignas de escuchar, Y también participar, porque también desde la Asociación de Vecinos Maragall pues intentamos de que la gente también participe. Y eso en una fiesta es muy importante, ¿no? También este año también ha hecho también la entidad con la colaboración del Patronato Municipal de Cultura y con el Ayuntamiento, pues de hacer también un tema de buscar unas personas, un dúo nuevo para la noche, para finalizar el baile. Y yo creo que todas las actividades que hemos realizado este año va a gusto a todo el mundo. Hay un poco de selección para todo el mundo, que todo el mundo pueda escoger. Y como hay para escoger, pues se los invito a que vengan y vengan a disfrutar de esta fiesta, que esta fiesta pues se lo merece Y como ha dicho Cayetano, y al mismo tiempo a nosotros, pues la verdad es que nos complacería, pues eso, que la gente viniera, porque para nosotros es el mayor orgullo después de organizar la fiesta en dos sentidos de uno, trabajar, y el económico, que es el soporte fuerte en todas las partes.
Pues,
sí. Pero es que además lo que quisiéramos que quedara muy claro es que aunque la titulamos Fiestas del Barrio Maragall, quiere decir que estamos totalmente abiertos a todo el pueblo de Ripollet.
Sí.
Y además que nos sentimos muy orgullosos de que venga gente pues de la Rambla, de los Pinatones, de Ripollet. Y de parte del extranjero, o sea, que de Ripollet de parte del extranjero. Porque no, el que sea del barrio Maragall no quiere decir que sea solamente expreso para los vecinos del barrio Maragall. No, no, para todo el mundo.
Pues Cayetana Molina, José Luis Suárez, responsables, cabezas visibles de la Asociación de Vecinos Maragall, ánimo, que hoy empieza, allí nos veremos. Y muchísima suerte y que vaya muy bien.
Estarás invitada.
Todo abierto.
Gracias.
Allí nos veremos.
Buenas tardes.
Al 91.3 Info.
Aquest diumenge tindrà lloc el darrer dels tallers del Juga amb la Història organitzats des del CIM Molí d'en Rata. Estarà dedicat a l'arepa, un plat típic i emblemàtic d'Amèrica Central i Amèrica del Sud.
Es tracta d'un pa fet amb blat de moro que es farceix amb carn, verdures o tot plegat. Té origen indígena i la seva forma és de dissolar. Serà a les 12 del migdia i està recomanat per a nens i nenes a partir de 5 anys. El preu de l'entrada és de 4 euros.
Aquesta nit, 9 maletes, arriba al Teatre Auditori, una obra de Joaquim Oristell, amb Mercè Sampietro i Eduard Iniesta sobre l'escenari.
La Brenda i el Jacob, en companyia de 7 gats i 9 maletes, han de complir la darrera voluntat d'una bibliotecària. Serà a les 10 de la nit i, com sempre, l'espectacle forma part de la programació estable del Teatre Auditori que du a terme l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell en conveni amb el Patronat Municipal de Cultura.
El proper divendres 31 de maig tindrà lloc una sessió especial de les nits de música dedicada al 15è aniversari de Ripollet Ràdio.
A l'acte participaran diversos col·laboradors de l'emissora municipal, entre ells Rafael Olmedo, del programa Més Sàvia Rocío, Joana Raja, del Setear de Talia, Pilar Farcón, de la Nit Poètica, Paco Soriano, del Gramòfon, Àngel Esteve, de Vivir la Música, El Hombre Lobo, Xavi Crespo, d'Electrica Fe i Paco González, de Viaje al Reino del Metal. Com sempre, la sessió començarà a les 8 del vespre i tindrà lloc al Centre Cultural de Ripollet.
I acabem amb una notícia esportiva. L'Escola de Futbol de Ripollet ha organitzat un torneig solidari. Serà el 15 i 16 de juny al camp de futbol de l'Industrial. Entre les 9 del matí i les 9 del vespre està previst que hi participin una vintena d'equips.
Es tracta d'un torneig a favor de Creu Roja per tal de poder recollir aliments de llarga caducitat perquè aquesta entitat els destini a les famílies més necessitades. L'accés serà gratuït i lliure per a tothom que vulgui gaudir de l'esport i tenir un gest solidari amb els que més ho necessiten.
Ripollet Ràdio t'acompanya cada dia amb un munt de programes fets per gent que estima Ripollet i enamorats de la ràdio. A partir de les 5 de la tarda i divendres al matí fem ràdio amb el cor, amb vocació d'informació, de servei i sobretot de bona companyia. Setmanalment fem 30 programes culturals i musicals, amb notícies, entrevistes, cançons, humor, creativitat, retransmissions i ràdio al carrer. Descobreix la nostra graella, realitzada per prop de 50 col·laboradors i entitats. Escolta'ns en directe, en reposició al cap de setmana o descarrega't els nostres podcasts de ripolletradio.cat i enamora't de la ràdio. Info, edita i presenta Francina Ricard.
Aquesta setmana s'han presentat les bases del certamen de curs, una activitat ja consolidada al nostre municipi i molt esperada tant pels ripolletens com pels amants del cinema d'arreu de l'Estat. Per parlar d'aquesta activitat en concret tenim amb nosaltres el regidor de Joventut i Ciutadania, Rafael Gómez, i a José María Sebastián, tècnic de la regidoria. Molt bona tarda a tots dos.
Hola, bona tarda.
Moltíssimes gràcies per ser a l'informatiu d'avui divendres. I comencem parlant amb el regidor. Expliqui'ns una miqueta quin serà el funcionament del certamen d'aquest any.
Bé, bon dia, Francina, com estàs? Bueno, en principi, les bases estan penjades de la web municipal, per un costat, i per l'altre costat estan també penjades del blog que tenim de joventut, que és el ripolletcasaldejoves.wordpress.com. I bé, en principi, volia fer-te esment de quins dies seran els dies per al certamen, que són els dies 12, 13 i 14 de juliol. Aquí es veuran al pati del Centre Cultural totes les obres que hagin estat seleccionades, i el dia 20 de juliol al mateix pati es farà públic el veredicte i tindrà lloc també l'entrega de premis. Com a informació, els premis són els següents: el primer classificat tindrà un premi de 600 euros més un trofeu, el segon classificat tindrà un premi de 300 euros més un trofeu, i el tercer classificat 150, i el quart classificat bueno, tindrà un trofeu i un accés de l'organització, que ara us ho explicarà en tot cas el José. Bueno, a comentar sobre el certamen de curtmetratges, pues, bueno, és un certamen que ve creat des del 1998, si no m'equivoco, va ser en el primer moment que es va celebrar, i tot va sorgir d'un grup de joves que estaven interessats en el tema de cinema i en el món del cinema, i amb una certa predilecció per al que seria el tema de curs. Bé, posteriorment, i amb el suport també de l'Ajuntament de Ripollet i la pròpia regidoria de joventut, es van crear diferents entitats juvenils i culturals que eren sense ànim de lucre, i van anar organitzant, o sigui, es van fer, diguem-ne, protagonistes d'organitzar aquest certamen. És un projecte de promoció, evidentment, de cultura cinematogràfica relacionada amb joves, i bé, tenim o sigui, és mitjançant una participació de pel·lícules de fins a 20 minuts, o sigui, els curtmetratges serien de fins a 20 minuts. En quant a les bases, si de cas et deixaria amb el José que faci una miqueta 5 cèntims del que serien les bases, i res, si tens alguna pregunta.
Jo no sé si... Gràcies. Sí, tinc una pregunta. Jo no sé, suposo que dedueixo per això que no hi ha hagut gaires canvis respecte a edicions anteriors, o el format que s'ha de presentar, vull dir, no hi ha hagut...
No, que tot continua igual, perquè on apliquem una miqueta el criteri de que quan una cosa funciona no l'hem de tocar. És un criteri molt informàtic, però mirem de que sigui així. La veritat és que estem molt contents, sobretot en les edicions passades amb la participació, perquè estem entorn als 200 participants per als darrers certàmens, tenint en compte que molts d'aquests participants provenen de la resta de l'estat espanyol, n'hi ha molts de Barcelona, sobretot tenim una gran... arribada de curs de Madrid, suposo que n'hi ha moltes productores i moltes escoles de cinema, i també tenim la participació de curs d'altres països. Hem rebut curs de l'Argentina, del Brasil, d'Anglaterra, per tant gairebé podem dir que tenim un certament de curs internacional, no podem envejar d'altres a la Berlinale o algun certament d'aquest tipus.
De fet, jo recordo l'anècdota de fa uns anys d'un curs que va guanyar els Oscars, que va participar en el nostre certamen i que no el van seleccionar, i sí, que mesos després li donaven un Oscar, i va ser com, ostres, que duros són en Ripollet.
Correcte. Hem de tenir en compte que el gran nombre de participants que tenim fa que aquesta gent es mogui en molts circuits culturals, en circuits de certàmens que també els ajuden a financiar les seves obres. Llavors, és normal que aquí es puguin veure curtmetratges que després sí que estiguin seleccionats, doncs, als Goya o a premis a nivell català, o fins i tot que algú arribi als Oscars.
Com funciona tot el tema de la preselecció? Perquè de tot, per exemple, dels 200-300 curs que arriben, feu una preselecció aproximadament, crec recordar, d'una vintena.
30.
Una trentena, uh-huh. I llavors aquests, qui fa la selecció, com ho feu? Perquè té la Marinera verse 200 curs.
Sí, la selecció es fa, es mira que sigui sota un criteri molt participatiu. Cada any l'organització, que està formada tant per personal de la regidoria de joventut com per joves que participen, que els agrada el món del cinema, que els agrada tot el tema dels curtmetratges, llavors fem una selecció, una preselecció amb ells. Cadascú rep un nombre de curs, i sota el criteri personal de qualitat, diversió, o que pugui tenir un caire social o de fotografia, es fa aquesta selecció. Veritablement es fa una selecció molt personal, però curiosament aquesta selecció el que ens fa és que doni un certament de molta qualitat, perquè realment és el que ens comentaves abans, que les obres seleccionades corresponen normalment a obres d'una gran qualitat i que han rebut premis a d'altres certàmens o que finalment acaben en uns cercles de gran qualitat cinematogràfica.
Jo no voldria desaprofitar l'ocasió de tenir el regidor de joventut aquí perquè se li ha girat feina aquests dies, perquè a part del certamen de curs, abans parlàvem del certamen de grups locals i estem donant tot el tema dels esplais. Teòricament avui finalitzava el tancament d'inscripcions als casals d'estiu. Han tancat, continuen, sí. Prorroguen...
Sobre aquest tema, Francina, és important que els oients sàpiguen que el plaç per la inscripció a casals d'estius s'ha prorrogat per una setmana més, o sigui que fins al divendres que ve encara s'accepten les inscripcions per a casal d'estiu, i sí que voldria recordar i ressaltar el tema de les beques, és a dir, que cap de les famílies que pensin que per un tema econòmic no puguin accedir a aquest casal d'estiu, que no s'ho pensin, que tenim per un costat el que seria la Fundació Catalana de l'Esplai, que ens aporta aquestes beques i que no hi hauria cap problema per a temes econòmics, i també des de serveis socials es poden demanar les beques. Llavors, per al tema de demanar beques de la Fundació Catalana d'Esplai, s'hauria de fer a través del Centre d'Esplai La Gresca, en un horari de tarda. Aquí les persones d'allà a la Gresca es facilitaran poder fer aquesta sol·licitud a través d'internet. Ells acompanyen a les persones que les puguin demanar, i que cap infant es quedarà fora per un tema econòmic, es quedarà fora del casal d'estiu. Per tant, era una cosa important que ja vam fer esment fa, crec, un parell de setmanes que vam estar aquí amb tu, i que torno a reincidir que cap persona, o sigui, cap menor o cap nen es quedarà fora de casa d'estiu per un tema econòmic, i que es demanin aquestes beques que estan a disposició dels pares i mares a Ripollet.
I dilluns comencen les sales d'estudi nocturn. No sé com ho teniu organitzat aquest any, d'horaris, igual que l'any passat?
Doncs és també exactament igual que l'any passat. Fem la sala d'estudi nocturn a les dependències de la Biblioteca Municipal. Els horaris de dilluns a divendres a partir de les 9 del vespre i fins a la 1 de la matinada, i els caps de setmana i dies festius des de les 7 de la tarda i fins a la 1 de la matinada. Remarcar que el dia 23, la Revetlla de Sant Joan, la sala d'estudi roman ja tancada, bàsicament per una qüestió de soroll. La biblioteca està dins d'un parc i molta gent va tirar els petards al parc. Llavors, clar, la gent que no pot estudiar, llavors van considerar des de fa uns anys que el dia de la Revetlla sí que es manté la sala d'estudi tancada, i la tindrem oberta fins al dia 30 de juny.
Sí, pels exàmens de
l'universitat. Pels exàmens d'universitat, correcte.
Doncs Rafael Gómez, regidor de la Regidoria de Joventut i Ciutadania, José María Sebastián, tècnic del departament, moltíssimes gràcies per haver vingut, estem en contacte perquè ara... se'ns acumula molta feina a la regidoria, suposo, i ja ens tornarem a veure un altre dia per anar parlant de les altres coses que es vagin fent.
Molt bé, gràcies, Francina.
A vosaltres. Gràcies.
Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
You got me on Facebook.
Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
Dissabte a les 9 del matí es farà una concentració motera Biker Reunion a l'aparcament del Centre Comercial Baricentro. Organitza Caballeros de Sion.
L'Associació d'Esparcadors ha organitzat per demà dissabte una sortida al Mont Sant Benet. Es tracta d'una excursió a Sant Fruitós de Bages per visitar el monestir medieval i la Fundació Alici. El preu de la sortida és de 40 euros i inclou el dinar. Poden consultar les places lliures trucant al 93 691 9406.
Aquest dissabte, a partir de 11:45, es farà una nova sessió dels Més Petits Fem Dissabte. Sota el títol de Nyam, Marta López oferirà una divertida sessió per a nens i nenes fins als 4 anys sobre fruites i verdures.
Diumenge a les 6 de la tarda, la Penya Flamenca La Macarena organitza un festival dels seus quadres flamencs sota la direcció de la professora Noelia Espanya. El preu de l'entrada és de 3 euros.
Finalment, el proper dijous a les 7 de la tarda hi haurà sessió del Club de Lectura a la Biblioteca Municipal. La tertúlia estarà dedicada a la novel·la L'home del sac, de Màrius Serra.
Per més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
El temps aquest cap de setmana serà inestable, amb probabilitats de pluja de cara a dissabte. Tot i així, s'espera força calor, especialment de cara a la setmana vinent.
I fins aquí l'info d'avui divendres 24 de maig de 2013. Us hem ofert aquest programa Antoni Miralles, el control tècnic, Laia Prats i qui us parla, Francina Ricard. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden descarregar-lo online o escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat.
De la rencontre aux sources d'émerveillement.
I els deixem amb el popular tema L'Ametec, del músic George Mustaquí, desaparegut fa pocs dies. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent.
Le tendre pays des amants, on part avec le cœur qui tremble, du bonheur de partir ensemble, sans savoir ce qui nous attend. Ainsi commence le voyage, semé d'écueils et de mirages, de l'amour et de ses tourments, quelques torrents de médisance viennent déchirer le silence, essayant de tout emporter. Puis on risque le naufrage lorsque le vent vous mène au large des îles d'infidélité. Plus loin le courant vous emporte vers les rochers de la discorde et du mal à se supporter. Enfin la terre se dénude, c'est le désert de l'habitude. L'ennui a tout dévasté. Quand la route paraît trop longue, il y a l'escale du mensonge, l'auberge de la jalousie. Des jeunes de rancune et l'on s'enivre d'amertume. L'orgueil vous y tient compagnie, mais quand tout semble à la dérive, le fleuve roule son eau vive et l'on repart à l'infini, où l'on découvre au bord du Tendre le jardin où l'on peut s'étendre, la terre promise de l'oubli.